Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 15 d'abril del 2019, dia de Sant Damià. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Mai va ser la 50.446, tot i el seu captiveri, tot i l'intent de qualsevol rastre d'humanitat en els homes i dones que van viure l'horror. Mai va ser privada de la seva llibertat, tot i la seva presó cruel, d'un cel fosc de fum macabre. Va voler ser lliure, conseqüent, lluitadora. Una lluitadora incansable per la pau i la memòria, sobretot la memòria. I ara, amb 103 anys de llibertat, en queda el record valent de qui mai va ser, tot i que ho intentessin, la 50.446. Sempre va ser ella, sempre va ser Neus Català.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i un minut, el pensament del dia avui ens el porta Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació, professor de Ciències i president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. Fa unes setmanes, el programa d'aquesta emissora titulat Xirinacs Avui va rebre un dels premis Ràdio Associació de Catalunya. Per tant, en primer lloc, vull felicitar de tot cor a totes les persones que fan possible aquest excel·lent programa. I en segon lloc, ens podem preguntar, avui no ens faria falta també una veu d'església igual que la de mossèn Lluís Maria Xirinacs? Recordo encara en la meva adolescència haver vist a mossèn Lluís Maria davant de la presó Model de Barcelona reclamant i reivindicant la llibertat dels presos polítics. També el recordo encapçalant moltes manifestacions en les quals el lema reivindicatiu era llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Ben mirat, no són també ben actuals aquestes reivindicacions? Mossèn Xirinacs demanava més llibertat per Catalunya. Realment la necessitem perquè se'ns deixi votar sense cap tipus de restricció. Demanava amnistia pels presos polítics. Bé, doncs ja veieu, un tema ben actual també avui, malauradament. I finalment demanava estatut d'autonomia. Potser encara suposant que considerem que aquesta fase de l'estatut d'autonomia ja està superada, no oblidem que el darrer estatut d'autonomia que nosaltres vam aprovar en referèndum i que va aprovar també el nostre Parlament està suspès. Per tant, penso que, veritablement, una veu actual d'Església, com la de mossèn Lluís Maria Xirinacs, seria molt adient i molt necessària avui, i segur que també estaria molt recolzada per molts laics cristians i per altres religiosos eclesiàstics catòlics. Que tinguem molt bon dia. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs gràcies a Miquel Albert Soler també per recordar aquest programa d'aquesta casa, Xirinacs, un home valent, un home que va voler canviar la democràcia, un home que va fer vaga de fam i un home que va anar a presó. Tot molt actual. Aquest dilluns ens en volem fer ressò de la campanya electoral des del punt de vista eminentment polític. És per això que analitzarem el programa electoral, el llenguatge de cada partit i candidat que es presenta a aquestes properes eleccions del 28 d'abril. Ens en farà l'anàlisi de tot plegat el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, Francesc Pallarès, qui ha basat la seva recerca en el comportament electoral i la comunicació política, entre d'altres. Abans, però, en el comentari d'actualitat parlarem de memòria. Parlarem de Neus Català i ho farem amb Anna Sallés, presidenta de l'Amical de Ravensbrück. És dilluns i, per tant, cap a 8:45 del matí també ens visita l'estudi el professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, Daniel Ruiz Trillo, per aprendre català de forma divertida i amena. I a partir de les 9 no es perdin una nova edició de Tirant pel dret, el consultori legal amb els advocats de Digestum Legal. Si tenen qualsevol dubte, ja ho saben, poden trucar al telèfon del directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Tot plegat, com sempre, això sí, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció, i que sempre m'acompanya en aquest estudi, Mercè Raga. Què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Cap de setmana bé?
Bé.
Preparant nova minissecció que ve ara.
Vinga, mini.
La paraula del dia.
Diglòssica.
Diglòssica. En pensem tots plegats?
Us dono una hora.
I al final ens ho resols, eh? Vinga, va, comencem. Doncs mentre parlem... pensem en diglòssica, que avancem tota l'actualitat d'avui, i és que Ciutadans garanteix que no investiran Pedro Sánchez president del govern espanyol.
Ho ha assegurat Joan en una entrevista al diari El Mundo, el secretari general del partit, José Manuel Villegas. Abans de la investidura, Sánchez dels Taronges prefereixen una repetició de les eleccions. Tot això, ahir, des del País Basc, Albert Rivera va deixar caure quin és el poder del nacionalisme.
Tenemos otro problema de Estado que se llama nacionalismo, que no es solo terrorismo, que es esto, que es no poder ejercer la libertad, no poder opinar en tu pueblo, no poder celebrar un acto. Por eso en España hay que darle la batalla intelectual, política y social al nacionalismo, que es el cáncer de Europa y el cáncer de España.
Aquestes cassolades que sentíeu de fons eren en contra del mateix míting d'Albert Rivera i fins i tot van haver-hi càrregues. Per la seva banda, Pedro Sánchez es veu governant sol.
Lo que pido al conjunto de españoles y españolas es una gran victoria para una gran mayoría parlamentaria que traiga a España estabilidad. Y lo tenemos muy cerca, tengo que deciros. España necesita un gobierno que dependa de su propia fuerza parlamentaria.
Per la seva part, Esquerra i el PSC polaritzen la campanya catalana del 28 d'abril.
D'aquesta manera, republicans i socialistes intensifiquen l'intercanvi de retrets en la pugna per la victòria electoral. Escoltem què ell retreu Meritxell Batet a Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana de Catalunya no és de fiar, porque en los momentos decisivos nunca ha estado a la altura y nunca ha demostrado que de verdad le importen las políticas de izquierdas. Siempre ha tenido otras prioridades.
Per altra banda, el número 2 de la candidatura i cara visible d'aquesta davant l'empresonament d'Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, ha aprofitat el míting per fer una crida als votants del PSC que trien la seva papereta amb el nas tapat.
I Oriol Junqueras diu al Nació Digital que agafarà l'acte del Congrés.
El candidat d'Esquerra assegura en una entrevista al diari que no comparteix la política de bloqueig que defensa una part de l'independentisme i no vol posar condicions impossibles que afavoreixin un govern de dretes.
Cayetana González de Toledo envia el racó de pensar Jaume Asens.
D'aquesta manera, el candidat del Partit Popular per a Barcelona al Congrés replica Jaume Asens, candidat de Comú Podem a les municipals, per pensar que s'hauria de il·legalitzar el Partit Popular per causes, diuen, de corrupció.
Jaume Asens debería irse un ratito al rincón de pensar, de la profunda meditación sobre las tonterías que dice. O sea, decir una estupidez semejante no está a la altura de un candidato a unas elecciones generales en España.
I Jaume Asens li ha contestat a través d'una piulada que ell està disposat en el racó de pensar sempre i quan els corruptes vagin a un racó on ja no puguin robar més. I des de Waterloo, Carles Puigdemont ha avisat que només estaran a favor d'una investidura de Sánchez si el PSOE no nega el dret d'autodeterminació. Pedro Sánchez ja li ha respost dient que el diàleg només pot ser dintre de la Constitució.
Campanya molt pel diàleg, campanya molt per la pau. Segona part també de l'enquesta de La Vanguardia. Avui pregunta sobre quina seria la millor solució entre Catalunya i Espanya.
I la resposta, Joan, majoritària seria una reforma de la Constitució. La meitat dels espanyols i un 70% dels catalans veurien bé una millora del finançament per la seva banda i les enquestes situen la suma de les tres dretes lluny de la majoria absoluta i la previsió d'una victòria folgada dels socialistes permetria a Pedro Sánchez aprofitar una aritmètica parlamentària variable per governar sense lligams. L'enquesta de La Vanguardia concedeix gairebé tants suports a la redició del 155 com a la negociació d'un referèndum. Estem parlant d'un 44% per un 40%. I només una reforma ara impossible de la Constitució satisfaria un 64% dels votants.
I la Setmana Santa fa que avui es reprengui el judici a les 10 del matí amb la declaració de la mà dreta de Baena.
I de les sessions de la setmana acabaran dimecres, aquest dimecres. En 3 dies haurien de declarar més de 60 policies nacionals i el secretari dels atestats instruïts pel tinent coronel Daniel Baena, que ho farà avui mateix. Un calendari, Joan, que sembla difícil de complir, però ja ho veurem. I en relació amb el judici del procés, la Fiscalia considera que el delicte de rebel·lió que imputa a 9 dels processats en el judici de l'1 d'octubre s'està reforçant amb els testimonis policials que han estat declarant les darreres setmanes al Tribunal Suprem. Segons explica ahir el Confidencial, els fiscals no tenen intenció de rebaixar el tipus delictiu i fins i tot creuen que l'argument de la rebel·lió té més consistència ara que fa 5 mesos, quan va presentar l'escrit d'acusacions.
Ho dèiem a l'inici del programa i en seguirem parlant. Neus Català i Pallejà s'ha pagat a mort aquest dissabte als 103 anys a la residència de Guiamets, al Priorat, on vivia.
Familiars, amics i autoritats li han dit l'últim adeu a Català a la capella instal·lada a Móra d'Ebre. Ella era una de les últimes supervivents d'un camp nazi i en virtut d'aquest fet era testimoni de la part més tràgica de la història contemporània. Avui es tornarà a obrir la capella ardent de Neus Català i dimarts es faran uns funerals oberts a tothom i una altra cerimònia en la més estricta intimitat.
Posem la mirada a la resta del món i és que els socialdemòcrates guanyen a Finlàndia amb un mínim avantatge sobre l'ultradreta.
El fins ara, a l'oposició, Partit Socialdemòcrata ha guanyat amb un estretíssim marge de dues dècimes, uns 6.000 vots, estem parlant, al partit de la ultradreta, partit dels finlandesos a les eleccions parlamentàries a Finlàndia. Només s'imposen per dues dècimes i no tenen garantit el govern.
I com sempre, n'acabarem fent secció també, Mercè. Notícia per la vergonya d'avui. Les estafes a la gent gran segueixen augmentant a Catalunya.
Van créixer un 12% durant el primer trimestre d'aquest any, amb 541 casos, després de disparar-se un 50% el 2018. Això es deu a l'augment d'enganys a la tercera edat protagonitzats pels falsos revisors del gas, o bé falsos policies, o bé, fins i tot, Joan, advocats que els demanen fiances.
En plena de religió, l'acompanyament és un pas essencial per la formació del laicat.
Així, des del Secretariat Apostolar Seglar s'ha organitzat el curs que portarà per títol Acompanyar la llibertat en Crist. Unes trobades que tindrà lloc a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat i que s'iniciaran el 28 de setembre. Aquestes, per tant, estan obertes a tot el laicat. Ara bé, les places seran limitades. Serà un curs amb una durada de 9 mesos, de setembre del 2019 al maig del 2020, on hi haurà dos tipus de trobades. Tres trobades matinals que es faran a la Casa de l'Església de Sant Feliu i nou sessions d'acompanyament formatiu personalitzats on es treballaran diversos temes. L'import del curs complet serà de 50 euros, però les delegacions diocesanes podran facilitar ajuts a aquelles persones que ho requereixin.
I anem cap a esports i és que Àlex Rins guanya la cursa de MotoGP, la GP de les Amèriques.
Per la seva banda, Marc Márquez s'ha vist obligat a abandonar després de caure quan rodava líder a 4 segons de Valentino Rossi, que ha acabat segon. En futbol, el Girona juga amb foc contra el Villarreal per un 0-1. El VAR ha anul·lat un gol d'Estuani per fora de joc. I en golf, Joan, torna el Tigre. Tiger Woods s'emporta de nou un gran slam. Ha guanyat el Màster d'Augusta.
Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui, Mercè?
Doncs mira, la portada del diari La Vanguardia, clarament, doncs aquesta segona enquesta d'aquest diari de cara a les eleccions del 28 d'abril, amb aquest clar titular, la reforma constitucional per Catalunya guanya suport. Pel que fa al diari Ara, clar, frec a frec entre Esquerra i el PSC que busquen el cos a cos, diu així el diari Ara, les dues formacions intensifiquen els retrets mutus en la pugna per la victòria electoral a Catalunya. El diari El País titula... A Pedro Sánchez demana el vot per al PSOE com a l'únic partit moderat de l'estat espanyol. Pel que fa al diari El Periódico, en la seva portada d'avui, destaquen aquest clar titular. Els cotxes tindran radar incorporat l'any 2022 i també fa aquesta clara referència a les eleccions del 28 d'abril. Carles Puigdemont sí que exigeix el referèndum a Sánchez. I acabem doncs, aquest repàs de les principals portades del País amb el diari El Punt Avui, que conté avui una entrevista a Olga Arderiu, advocada de Carme Forcadell, Ana Simó, en què en destaquem aquest titular, mantenim l'esperança d'una sentència justa.
Minut i mig i arribarem a un quart de nou. Sapiguem a aquesta hora quin serà l'estat del temps per les properes hores i dies. Com és habitual, ens en porta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fred, amb aquestes temperatures que ens obliguen a agafar roba d'abric, però compte que cap a migdia tindrem temperatures molt agradables, valors en general entre els 18 i els 22 graus, aproximadament. Pel que fa a l'estat del cel, aquest matí, nuvolositat variable, més clarianes a les comarques de Girona, més núvols a la resta, i aquests núvols han d'anar en augment. Aquesta tarda el cel es taparà a les comarques de Ponent, i és que aquesta propera nit i matinada un front de núvols creuarà tot Catalunya i donarà precipitacions, però serà durant la nit i matinada. Demà al matí encara quedaran restes de núvols arreu del país, que a poc aniran desapareixent, tot i que demà al Pirineu encara pot haver-hi algun ruixat que serà en forma de neu per damunt dels 2.000 metres. Demà les temperatures baixaran, les d'avui es mantindran estables i de cara als propers dies no parlarem d'un sol esplèndid, però d'augment tindrem uns quants dies, com a mínim 3 o 4 dies, sense risc de pluges, tret de les que pugui haver-hi aquesta nit matinada i demà a primeres hores, sobretot cap al nord del país.
Gràcies, Jordi. A aquesta hora molta gent que va cap a la feina, per tant, important saber quina és ara mateix la situació a la xarxa viària del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Avui un dia força tranquil a les carreteres catalanes, sobretot a aquesta hora, on només es formen retencions a dos punts de la Corona Barcelona, a la 58, a Sant Quirze sentit sud, i des de Ripollet fins a l'enllaç amb la P7, i a la 2 des de l'enllaç amb la B23 fins a Cornellà. I també retencions en alguns trams del sentit Llobregat de les dues rondes, a la ronda a dalt del seu pas pel barri d'Horta, i a la ronda litoral amb més densitat des del Fòrum fins a la Vila Olímpica. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També important saber si hi ha qualsevol incidència o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Al marge del tall, a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. D'altra banda, informar que avui el funicular de Montjuïc torna a funcionar un cop superada la revisió general obligatòria. Encara continuen les obres de rehabilitació de les estacions, però de nit i en àmbits no oberts al públic per no afectar el normal servei del funicular. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gràcies també a Rosa Avis per tota la informació. 16 minuts que passen de les 8 del matí. Ahà.
Ahà. Que ja saps la resposta de la paraula del dia?
No, és el grup de música d'avui. Ahà. Take on me.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns parlarem sobre les alcoholèmies. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Correm, correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm perquè ens distraiem. Correm, correm i correm fins que deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Si se t'ha espatllat el ventilador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ha passat de moda aquell vestit, dona-li un altre aire i fes-lo nou de nou. Si t'has canviat de pis i no hi cap al sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Doncs vinga, 8 i 22 minuts, hora de saber a qui li han de felicitar avui el dia. Com sempre, ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Dilluns Sant. I avui el santoral ens indica que és un sant popular. Sant Telm, que val a dir es tracta en realitat d'un beat anomenat Pedro González Telmo, religiós dominic de Galícia i de tot el Cantàbric, on té una devoció molt especial. I ho repetim també entre la gent del mar. Pedro González va néixer cap a l'any 1190 a Formista, a Palència, sent confessor del rei i predicador de les tropes lleoneses durant la Reconquesta. Sembla que Telm va morir cap a l'any 1246 amb fama de santedat. Un altre Sant Telm, el santoral, és en realitat Sant Erasme, però d'ell en parlarem el dia 2 de juny. Igualment avui és Sant Crescent Màrtir, Sant Damià de Beuster, apòstol dels leprosos, que potser amb aquest nom no els hi diu res, però si els hi parlo del pare Damià de Molokai, canonitzat l'any 2009, els hi pot ser més familiar.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí, ho dèiem a l'inici del programa. Si hem de parlar de Neus Català, parlem d'una dona lliure, lluitadora i sempre capficada en la memòria. En parlem aquest matí amb qui presideix a dia d'avui l'amical de Ravensbrück, Anna Sallés. Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia i de res.
Moltíssima gent que coneixia el testimoni de Neus Català, però qui era Neus Català?
Doncs Neus Català, ens havíem de remuntar als seus orígens. Era una jove d'un poble del Priorat, de família de pagesos, no pagesos mitjos, ni pobres ni rics, que va començar a treballar de molt jove, però que ja de molt jove va manifestar la seva voluntat feminista, reivindicant quan treballava doncs, la igualtat de drets socials, de drets laborals i de drets salarials per a les dones. Tenia una dona, diguem-ne, amb vocació, amb clara vocació cap a una carrera mitjana. Ella havia dit sempre que volia ser infermera. Dubtava entre ser infermera i actriu, és a dir, que ja reflecteix una miqueta la complexitat del seu caràcter. Finalment va aconseguir doncs, iniciar els estudis d'infermeria, que estava fent quan esclata la guerra. I el 37 es troba a Barcelona, es filia al SUC, i a partir d'aquest moment inicia un combat, diguem-ne, que durarà al llarg de tota la seva vida contra els enemics de la democràcia, contra el feixisme, lluitarà a la República, es farà càrrec d'un centre on hi havia un bon grapat de nens refugiats al Maresme, quan acaba el moment que es produeix la victòria de Franco, el 39, i es retira cap a França amb aquestes criatures, i un cop a França, doncs, prossegueix el combat contra el feixisme. Ara ja no a Espanya, Espanya per la República ha perdut la guerra, però sí contra el nazisme. I a causa d'aquest combat i d'allistar-se a la resistència, és feta presonera i, finalment, a finals de 43, és feta presonera per la policia francesa i pels nazis, i finalment és traslladada al camp, a finals de 43, al camp de Ravensbrück, que cal recordar que era l'únic camp, ha estat l'únic camp, nazi exclusivament de dones.
De dones, eh? Tot i haver de lluitar moltíssim durant el llarg de la seva vida, des de la seva pagesia primerenca fins a arribar al camp de Ravensbrück, sobretot va ser una dona lliure, oi?
Sí, va ser com una dona lliure, que venint d'un mitjà, diguem-ne, no intel·lectual, d'una família doncs, no especialment basada en estudis, diguem, doncs, tenia molt clara la idea el que eren els drets de la dona, el que era el dret a la llibertat, el que era la igualtat entre homes i dones i el que era la democràcia. Mm. I aquest va ser el combat que va portar a terme tota la seva vida. Doncs primer, doncs, ja deia, doncs, lluitant a favor, al costat de la República, es va filiar al SUC, després contra el nazisme, i després, un cop surt, doncs muntant la que va poder, doncs, va creant reivindicant la memòria dels combatents contra el nazisme i el feixisme, però bàsicament la memòria de les dones, que havia estat sempre molt oblidada.
Ho deia, eh? Reivindicant sempre aquesta memòria neuscatalà. De fet, ella mateixa va voler tornar a visitar el camp de Ravensbrück diverses vegades.
Sí, ella hi va estar diverses vegades, i justament jo la vaig conèixer el 2005 en una de les visites a Ravensbrück, i a partir d'aquell moment ella, ja en una situació política catalana més favorable, va poder crear l'any següent l'amical de Ravensbrück, i des de llavors, des d'aquell moment va prosseguir aquest combat que ella havia iniciat ja quan era una nena, era una noia de 15 o 16 anys, i com deia, per la igualtat entre homes i dones, per la democràcia, vaja, pels valors republicans.
De fet, Neuscatalà, que li deixa el testimoni de presidir l'amical de Ravensbrück a vostè, a Anna Sallés, per què això?
Bé, perquè elles, doncs, esclar, l'any, pensem que la Neuscatalà té ara 103 anys, té ara, bé, en el moment de la seva mort, tenia ja 103 anys. Per tant, vol dir que el 2006 era una dona ja amb una edat considerable, va presidir l'amical, fins fa 3 o 4 anys, que, evidentment, les forces ja eren ja poques, o eren menors, i llavors ell es va retirar a viure als Guiamets i va decidir, que, evidentment, doncs, traspassar els seus poders, entre cometes, a la Junta de l'Amical, i la Junta em va fer sòcia. Ella sempre deia que li agradava que jo fos la presidenta, perquè defensava els mateixos valors que ella, i a més deia perquè jo també havia estat a la presó. Jo, l'Anna Sallés, també havia estat a la presó. Mm-hmm. Vull recordar que jo, quan era estudiant, vaig passar uns mesos a la presó Model de Barcelona.
Mm. Quin diria que és el gran llegat que ens ha deixat Neuscatalà?
Doncs el gran llegat és que la gent no oblidi mai el que va ser el feixisme, el que va significar totes aquelles, plantejaments polítics que negaven i neguen i segueixen negant encara els valors democràtics i la igualtat entre tots els homes i dones.
No sé si vostès mateixos des de l'amical de Ravensbrück o algú s'ha posat en contacte amb vostès també, es farà alguna espècie d'homenatge a Neus Català.
Bé, demà hi haurà un funeral que és un, serà gairebé un funeral d'estat, perquè vindran autoritats i és la Generalitat la que s'encarrega de muntar aquest funeral. I després una cosa és això, després hi haurà un acte familiar més íntim, i una cosa és això, com deia, i l'altra és que nosaltres, la Miquel de Ravensbrück, cada any organitza un acte o altre en memòria del camp de concentració i en memòria de les dones que van lluitar per la democràcia i pels drets humans, no? En definitiva. I aquest any, doncs, també farem un homenatge dedicat a la Neus Català. I aprofitarem que a primers del mes que ve arriben tota una sèrie de descendents de dones que van estar a Ravensbrück, els quals homenatgem, però aprofitarem també per retre homenatge especial a la Neus Català.
Anna Sallés, presidenta de l'Amical de Ravensbrück, moltíssimes gràcies per atendre aquests mitjans i per recordar amb nosaltres Neus Català.
Fins de res, gràcies a vostès. Bon dia.
Vols informar-te de tot? Des de les 8 del matí a primera hora.
Gairebé 32 minuts que passen de les 8 del matí. Mercè Rà, que repassem tota l'agenda pels amants de Tintín.
Tintín i la Lluna commemora el 50è aniversari de l'arribada dels humans a la Lluna el 21 de juliol de 1969, a bord de la nau Apollo 11. Tintín, però, s'havia avançat alguns anys abans, Joan, de la mà del seu autor, Hergé, i amb dos títols mítics, Objectiu, la Lluna i Hem caminat damunt la Lluna. Aquests còmics es van publicar en forma de lliuraments periòdics a la revista Tintín entre el 30 de març del 50 i el 30 de desembre del 53. Aquesta exposició vol ara divulgar i documentar el projecte Apollo 11 per saber com va ser l'abans, el durant i el després de l'arribada a la Lluna. Presenta els estudis científics i els èxits tecnològics que van fer possible aquesta gesta i alhora mostra objectes interactius i experiències que expliquen com va ser aquest viatge i a quins avenços també va suposar per la humanitat. La podreu veure i gaudir al Cosmocaixa de Barcelona fins al 26 de maig.
També és taller a l'Espai Jove de Tarragona.
Et pares sovint a pensar en les teves emocions? Com les gestiones? Com et relaciones amb els altres? Quins valors són importants per tu? Des de l'Espai Jove, que es presenten, que pensen, millor dit, que la comunicació i la confiança són alguns dels pilars fonamentals per establir bones relacions amb les persones que ens envolten i també amb un mateix. Per això et proposen que participis en les dinàmiques de grup que faran centrades en les emocions. Serà aquest dimarts 16 d'abril, a partir de 4:45 de la tarda fins a 6:45 a l'Espai Jove Kiss.
Setmana Santa a Lleida.
Aquest dimarts, benedicció dels sants olis i renovació de les promeses de l'ordenació sacerdotal en la celebració comunitària de la penitència i missa crismal a 6:45 del vespre a la Catedral Nova de Lleida. I també Setmana Santa a Girona, temps de manaies. Aquest recorregut d'anar de la casa del pandonista, que és el lliurament del panó, tindrà lloc a 7:45 de la tarda. També el recorregut de tornada a Sant Lluc i també a la tornada de l'entrega del panó hi haurà un acte institucional en homenatge al 75è aniversari de les vespres del manaies, on la banda del Maniple i l'orquestra Costa Brava, Joan, interpretaran les marxes d'aquesta cofredia.
És que aquests noms costen, eh?
Sí, clar, no estàs habituat, per això, tot el respecte a la gent de Girona, eh?
Sempre.
Manaies.
I Girona més, xarxes. Doncs vinga, que hi vull a la xarxa aquesta hora.
Doncs mira, fem un joc, et proposo un joc, Joan Trias, perquè d'aquesta manera, clar, òbviament, el hashtag més utilitzat en aquestes darreres hores pel que fa al Twitter és el hashtag relacionat amb Joc de Trons.
Home, un clàssic ja, eh?
Llavors fem...
passat aquí.
Això és un tro, eh?
Conozco a la muerte. Tiene muchas caras.
Bé, estem escoltant doncs, aquest primer episodi de Joc de Trons. No farem spoiler, però anava a proposar aquest joc perquè d'aquesta manera hi ha els hashtags, que normalment són trending topics, i a veure quants d'ells són de Joc de Trons. I com que jo sé que tu ets un d'aquestes persones que estàs ben pendent...
Un seguidor.
Un seguidor. A les 3 del matí s'ha doncs, publicat, s'ha emès aquest primer capítol. A veure... Fes-me 5 cèntims a mi perquè jo no ho sóc. Daenerys, és Joc de Trons?
És Joc de Trons, Daenerys Targaryen.
Cersei.
Ai, ara m'has pillat.
Ai, mare meva, ja està, ja has perdut.
Ara m'has pillat.
Bueno, espera, que encara pots empatar.
És la dolenta.
Home, per suposat.
És la dolenta.
Arya.
Stark.
Vale, doncs sí. Mira, doncs hi han 3, perquè els altres són Finlàndia en relació a les eleccions i el mític Feliz Lunes, doncs, que també, i també hi ha el hashtag important de Game of Thrones, que seria el hashtag destacat aquesta hora. Com dèiem, aquesta publicació, aquesta missió que ha creat tanta expectació, també, òbviament, al món del Twitter. I també et vull parlar avui d'aquest vídeo viral d'una noia de Kentucky pel català. Perquè els catalans canviem d'idioma quan parlem amb algú que parla castellà? És aquesta pregunta que es fa aquesta noia de Kentucky, Chloe Phillips, que tampoc ho acaba d'entendre, i diu així, en aquest vídeo viral, si és una persona que només parla anglès com jo, ho puc entendre, però si és una persona que ha viscut aquí tota la vida, per una persona, tots han de fer l'esforç de parlar el castellà? Això és una cosa que no acabo d'entendre. Ha comentat a través del Twitter. I ha fet una petició, però no et puc desvetllar quina ha estat aquesta petició. T'ho diré al final del programa.
Vaja, tot al final del programa, del programa avui,
Pensa que potser va relacionat
amb
la paraula del dia.
Ai, la Chloe Phillips. Escolta'm, anem a publicitat i de seguida parlem amb el catedràtic de Ciència Política, Francesc Pallarès.
T'informem del que ha passat. Passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull. Amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padullés en el paper de Llull. Una òpera en un pròleg i dos actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a les 8 del vespre. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
8:38 minuts aquest dilluns ens en volíem fer ressò de la campanya electoral que ja venim de tot des del punt de vista eminentment polític. És per això que volíem analitzar no només el programa electoral, sinó el llenguatge de cada partit i candidat que es presenta a aquestes properes eleccions del 28 d'abril. Ens en farà l'anàlisi de tot plegat el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, Francesc Pallarès, qui ha basat la seva recerca en el comportament electoral i la comunicació política, entre altres temes. Professor Pallarès, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Què li sembla si fem una mica aquest joc polític, una mica d'analitzar el llenguatge de cada partit i candidat que es presenten a aquestes eleccions? Per exemple, Pedro Sánchez, quin seria el seu llenguatge polític, la seva gesticulació política?
Bé, és una gesticulació més aviat serena, vol adoptar un to que preveu una mica ja un paper de guanyador, per dir-ho d'alguna manera, sense entrar en una baralla totalment directa. És amb cap dels adversaris, per dir-ho d'alguna manera. Té aquest plantejament, diguem, és un to presidencial, per dir-ho així.
Més institucional, no? Podríem dir, també.
Sí.
Anem cap a Pablo Iglesias.
Bé, Pablo Iglesias adopta un to més de mobilitzador del seu electorat, de veritat. Es troba en una situació que ha de fer pujar o ha de recuperar el nivell de vot anterior, perquè doncs, per les qüestions internes doncs, havia baixat, i per tant ha adoptat un estil i un llenguatge, diguem, més mobilitzador, apel·lant a la necessitat del vot a Podemos per garantir que hi hagi un govern d'esquerra. No? Llavors, el seu llenguatge és un llenguatge de mobilització, fonamentalment.
Si comencem a virar cap a la dreta, ens trobem Albert Rivera, de Ciutadans.
Bé, en aquí un llenguatge relativament semblant, en el cas de Rivera i en el cas de Casado, per dir-ho d'alguna manera. No? El seu plantejament és un plantejament de polarització i, per tant, és un to, diguem, d'aixecar la veu, per dir-ho d'alguna manera, dirigit a posar unes línies vermelles, no? per fer entrar el seu... per fer sentir en el seu electorat la necessitat de votar en aquests partits, diguem, i així ens evitar que hi pugui haver un perill de passar amb un altre, en aquest cas en el PSOE. De veritat.
Ara em comentava Albert Rivera i Pablo Casado, i si virem encara molt més cap a la dreta, ens trobem amb Santiago Abascal de Vox.
Sí. Bé, no té un... La veritat és no un podria pensar que hauria de com un partit, diguem, que se situaria en la part més dretana de l'espectre polític d'aquestes eleccions. Un podria esperar que adoptés un llenguatge molt cridaner, per dir-ho d'alguna manera. No ha adoptat aquest to, potser no és el seu estil personal. Òbviament, fa servir un to alt en el seu missatge, però no pot ser tant com un podria esperar, en aquest sentit.
Cap a casa nostra, si ens quedem aquí a Catalunya, Esquerra Republicana presenta Gabriel Rufián com a cap de llista. De fet, com a cap de llista no, perquè tindria Junqueras, però ell és el seu segon, diguem-ne, eh?
Sí, bé, Rufián una mica continua, diguem, amb el seu estil, que ja es coneix de les seves intervencions en el Congrés de Diputats, i, per tant, bé, manté el seu aquest estil, diguem, una miqueta... sabria com dir-li ara exactament.
Seria un estil molt tuitaire, el del Gabriel Rufián?
Bueno, no és tant com de vegades ens té acostumats, no? Ha corregit una mica aquest estil per fer un plantejament, d'alguna manera, des del punt de vista del to del seu discurs, més enraonat, per dir-ho així, no? En comptes de fer aquell tipus de discurs més de piules, no? Així, molt, 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 molt concretes.
Junts per Catalunya, Laura Borràs.
Bé, no és un plantejament massa, per dir-ho així, de to fort, per dir-ho així, no? un to suau. Difícil de vegades d'encaixar en una campanya electoral des del punt de vista, diguem, de que no és massa cridaner de mobilització, i per tant ella manté el to, diguem, que abans de la campanya de vegades amb altres intervencions etc. havia mantingut. No hi ha hagut un canvi en aquest sentit de plantejament.
L'ha sorprès l'aparició de Cayetana Álvarez de Toledo?
Bé, en el seu moment, òbviament, va ser una sorpresa. No era una persona, diguem, que estigués a les primeres línies, per dir-ho així, de polítiques, però bé, després doncs, ha entrat perfectament en el joc i ha adoptat el plantejament i l'estil doncs, com podria esperar d'aquesta persona, si un l'ha sentit o l'ha vist anteriorment. No? No és un plantejament allò molt, per dir-ho així, mitiner, per dir-ho d'alguna manera, sinó és un to relativament reposat.
No sé si ha tingut l'oportunitat, professor Pallarès, de poder veure a l'Espot l'anunci de campanya del partit de Pacma.
No, he vist.
És un anunci que s'ha viralitzat molt i era molt contundent. Intentàvem que ens fes una anàlisi polític d'aquest partit extraparlamentari, però ho deixarem aquí. El que sí que volia preguntar-li, però, era, sobretot, si creu que serà o està sent ja una campanya molt crispada políticament, i sobretot per què?
Bé, certament ho és, no? Sobretot des del punt de vista dels a nivell estatal, global. No? Tant el PP com Ciutadans han adoptat, com us deia abans, una estratègia de polarització. Aquesta estratègia de polarització, que és bàsicament defensiva, que amaga el darrere d'això, el darrere d'aquesta estratègia de polarització. Defensiva des del punt de vista d'intentar que marxin electors cap a altres files, en aquest cas doncs, cap al PSOE fonamentalment, però al mateix temps també intentant defensar-se de l'aparició de Vox. I en aquest sentit han apujat el to dels seus missatges, de les seves intervencions, diguem, fins i tot no només el to de veu, sinó fins i tot el to dels adjectius que s'utilitzen. I, per tant, diguem, és una estratègia que ja s'ha fet servir a d'altres llocs, vull dir, potser el cas més semblant, el més proper, diguem, que es coneix més, és el cas del Trump als Estats Units, és la polarització com a estratègia defensiva per evitar, diguem, fugues cap als altres. Òbviament, hi ha un conflicte, hi ha un combat entre Rivera i Casado per veure qui guanya en el sí d'aquesta dreta, amb l'expectativa de que si sumessin els tres partits de dretes, doncs el que tragués més vots seria el candidat a president de govern, veritat. Però aquesta estratègia de polarització és una estratègia fonamentalment defensiva, però fa pujar molt el to, molt. I això crispa molt, perquè l'utilització d'adjectius molt forts dirigits contra l'adversari, doncs fa que la situació doncs es tensi molt.
Per tant, entenc, professor, que aquesta estratègia, aquesta polarització i aquesta crispació anirà pujant dia rere dia durant la campanya electoral?
Sí, aquest serà el to, de tota la campanya, sí. Vaja, no prevec que hi pugui haver, en principi, vaja, no tinc elements per dir, no, això canviarà. No.
Professor Francesc Pallarès, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ajudar-nos a fer aquest anàlisi polític de la campanya electoral. Fins la propera.
De res, adéu-siau, bon dia.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
La Sagrada Família s'il·lumina. Viu la Setmana Santa a la Sagrada Família amb una projecció de llum, música i locució a la façana de la Passió, al carrer Sardenya. Els dies 15, 16 i 17 d'abril, a 9:15 i a 9:45 del vespre. És un acte gratuït i obert a tothom. Acosta't i emociona't. La Sagrada Família és passió.
Ràdio Estel.
Truc curt.
I de seguida que saludem amb aquesta rombeta el professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, en Daniel Ruiz Trillo, però abans, Mercè Raga, tenim un concurs al nostre web, eh?
Exacte, com cada setmana, Ràdio Estel regala cistelles amb selecció de productes Selectia Belisani. Et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. La pregunta nova d'aquesta setmana, per tant, una nova oportunitat per endur-te aquesta magnífica cistella Capravo, és de quina quantitat són els premis pel seu aniversari de Capravo?
Professor, què tal?
Bon dia, molt bé.
Em mires així, però no podem participar.
No.
Tot bé?
Tot superbé.
Avui amb companyia, eh?
Avui amb molt bona companyia, eh? Amb el Xavi, l'Uri i el Carles, que ens han vingut a parlar de les paraules, del lèxic del futbol, de la llengua de les retransmissions esportives, a presentar el seu treball de recerca, que ja van venir en el seu moment, ja havien vingut.
I em vas dir, te'ls torno a portar...
Si treuen un 10, i com que han tret un 10...
Felicitats, doncs... nois. Gràcies. Què tal, contents, no?
Sí, molt
bé. Sí? Presentaran treball a altes esferes o no?
Bueno, esperem-ho. Nosaltres ho intentarem.
Sí, eh?
Sí.
Volíeu portar anglicismes avui?
Sí, i n'hem portat alguns... Alguns que, per exemple, a mi m'agraden molt són xut, futbol, gol, kick, match, corner, out...
Algunes les hem adaptat al català, d'altres no, o no tant.
I, bueno, també hem trobat l'expressió hat-trick, que és quan realitzes tres gols en un mateix partit, que aquesta expressió prové de l'anglès, o i més aviat en concret del cricket.
Va, jo hat-trick, m'ho crec. Xut, també. Futbol, també. Kick, match, out... Tot això ho dieu quan mireu un partit, o no?
Jo almenys no m'acostumo a dir, però jo que estàs escoltant tu un partit mentre l'escoltes i sents el comentarista que ho diu per evitar ser repetitiu.
Neologismes que heu trobat?
Doncs mira, n'hem trobat alguns com cua de vaca, croqueta o mà de Déu.
Bueno, sí, que són per si no entens de futbol ja, llavors no saps el que signifiquen.
I en trobem més com xilena o gol olímpic, que és quan realitzes un gol des del córner directe, i diversos exemples més.
Jo em perdo, professor. Ara m'han de dir què significa cada cosa, perquè si no...
si no és difícil, eh?
Doncs mira, croqueta era allò que feia el Laudrup de passar-se la pilota de dreta a esquerra ràpidament per regatejar el contrari.
Mare de Déu és allò que va fer Maradona en el Mundial marcant amb la mà.
I l'altre exemple que trobem era la cua de vaca, que és quan arrastres la pilota, quan arrossegues la pilota, 180 graus per tal de regatejar el jugador contrari.
El professor sap que ens agrada molt el Puyal.
Sí, que sí, fa poc li van donar una medalla, sí, i llavors, senyor. Clar...
Medalla d'or a la ciutat de Barcelona.
Exacte, llavors aprofitem doncs, per fer-li el nostre petit homenatge... I, de fet, aquests grans alumnes de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, doncs, oi que heu portat també paraules del vostre treball, del Puyal?
Sí que n'hem trobat algunes. N'hem trobat com escapolir-se de l'escomesa, que vol dir evitar una entrada i marxar. I una altra que m'agrada molt i també em sento molt identificat és remenar la pilota, que vol dir tocar-la, fer-la circular...
Sí, també hem trobat la paraula bimba, que significa pilota, o el teva i meva, que seria fer una paret.
I per acabar, també trobem fer la diagonal, que és molt il·lustratiu, o tanmateix és de la defensa.
Però és que allò del Puyal sempre tinc al cap el i més.
Del Messi, sí.
Del Messi, eh? Refranys de la vida diària que s'utilitzen al futbol, per exemple, va, segur que n'hi ha.
Doncs, mentre hi ha vida, hi ha esperança.
I quan perds el minut 89, ho pots dir?
Cap altre?
Sí, no diguis blat.
Fins que no siguis sacre.
I ben lligat.
Carai, us ha quedat molt bé, eh? Què significa això? No diguis blat fins que no sigui el sac i ben lligat.
Que si guanyes el minut 85 encara no pots cantar victòria perquè l'equip rival encara et pot marcar algun gol i remuntar-te.
Va, més expressions. Per exemple, el millor pa és el de casa. Què vol dir això?
Doncs que els millors jugadors que pot tenir un equip són aquells que provenen del planter.
I es diu planter?
Sí, perquè pedrera no és correcta i cantera encara.
Hi ha molta gent que diu pedrera, eh?
Sí.
La veritat és que sí.
Sí.
Pedrera, Passeig de Gràcia.
Sí. Sí. Per analogia amb el castellà, però... Sí.
Bueno, i també hem estudiat els referents del futbol, que... els utilitzàvem en el nostre dia a dia.
No ho entenc. Ara no ho entenc. Ara m'has deixat en fora de joc.
Si, per exemple, això que acabes de dir, Dani, doncs seria un exemple. I un altre, per exemple, seria escalfar banqueta, que és quan estàs jugant tot el partit a la banqueta sense poder sortir, per exemple, a la feina.
També anar de cara a barraca, que significa anar directe a l'objectiu.
O llançar pilotes fora o passar-se la pilota.
Exacte, això també passa molt. Ningú vol assumir les responsabilitats.
Ara que fas jocs de paraules, professor, amb aquest treball segur que en sua la samarreta.
Bueno, en aquest treball i en la vida general sempre s'ha de suar la samarreta.
I també ser honest, sincer i honrat.
I no vas fer la traveta als companys o als amics?
Us han colat mai un gol?
Bueno, amb això sempre has d'anar bastant en compte.
També heu treballat les frases fetes, oi? Quines, per exemple?
Veure la padrina quan et fan molt de mal.
Què vol dir de gom a gom, per exemple?
Doncs quan un estadi està ple.
També hi hem treballat els barbarismes, com per exemple el botiquín.
Que s'ha de dir farmaciola, o ojo, que s'ha de dir compte.
I heu trobat lèxic procedent d'altres esports, no, també?
Doncs la veritat que sí, que bastants exemples ja n'hem trobat.
Sí, per exemple, provinent de l'atletisme, la recta final.
O a tot gas, que ve del món del motor, l'automobilisme.
I slàlom?
Slàlom també.
I d'on ve?
De l'esquí, esclar.
Què és l'antonomàsia?
L'antonomàsia és dir un nom propi en lloc d'una jugada.
Sí, com ara Panenka, que vol dir un penal xutat, com ho va fer un jugador que es deia Panenka, tirant la pilota per sobre el porter.
I també hem treballat paraules compostes, com ara obra llaunes, que la utilitzem quan en un partit es realitza el primer gol, o buscar raons.
Sí, un exemple de buscar raons seria en Luis Suárez, que és una mica cara dura i galta plena.
Bé, arribem a la recta final del truc curt d'avui. Professor, una cosa. Abans d'acomiadar-nos, encara es queden uns minuts, però abans d'acomiadar-nos, a partir d'ara farem la paraula del dia, Mercè Raga. M'ha deixat una paraula aquí a l'inici del programa i jo m'he quedat sense saber què volia dir. Diglòssica.
Sí, diglòssica, sobretot es refereix, és un terme de la sociolingüística, i es refereix quan dues llengües... O sigui, més o menys, dir vol dir dos, i glossa vol dir també com llengua. O sigui, seria més o menys com bilingüisme, és a dir, dues llengües. El que passa és que bilingüisme és la capacitat que té una persona de parlar dues llengües, la capacitat que tenim tots els catalans, valencians, mallorquins i andorrans, ja quan tenim, a vegades, dos o tres o quatre o cinc anys de parlar dues llengües, no? Que molta altra gent del món no té. En canvi, diglòssia és quan hi ha dues llengües, però una és una llengua A, considerada A, i l'altra és una llengua considerada B. Per tant, no estan en igualtat de condicions. Que jo crec que, per desgràcia, és el que passa en llengües minoritzades, com per exemple el català, etc. Això és la diglòssia. És una situació diglòssica.
Per tant, quan veiem que el cinema, el català...
Sí.
Manca una miqueta.
Sí, al comerç, a les empreses, al cinema, a internet, a molts llocs, a la premsa. A la premsa ha millorat força en els últims 20 anys, la veritat, però que encara no té la mateixa condició a nivells d'ús, a nivell d'ús social, que el castellà, per exemple, o el francès, a l'estat francès.
Va, els nois que avui ens acompanyen, veieu cinema en català?
Doncs jo molt poc, la veritat. Sincers, No, la veritat, no em veig.
Jo a casa sí que em veig més.
Sí?
Les típiques pel·lícules de diumenge a TV3.
Aquestes. La gran pel·lícula.
Sí,
exacte.
Igual sí. TV3, però quasi bé mai.
Quasi bé mai, No sé si, professor, beneficia o no que l'accent català, per exemple, a TV3... Hi ha persones que els molesta, Jo no m'atreveixo a dir que a mi sí, però hi ha persones que els molesta quan, per exemple, a TV3, la gran pel·lícula Terminator...
No.
Això beneficia el català no ajuda gens?
No, és correcte. És correcte.
És correcte,
és pronunciat amb la fonètica catalana.
Amb la fonètica catalana.
El que jo trobo que sí que potser s'hauria de fomentar més des de tots els nostres mitjans, privats i públics, és tots els accents del català. Tot. Mm-hmm. O sigui, no només el barceloní, sinó tots. O sigui, el mallorquí, el menorquí, el valencià, l'andorrà, etc.
Parlàvem ara de cinema, però llegiu en català també, no?
No, llegir sí que llegim en català. Jo a vegades pels matins acostumo a llegir notícies i La Vanguardia la compro en català.
La Vanguardia coincideix amb el meu company.
Jo, sí, depèn. En català, castellà, algun llibre...
Un altre grup, home, que estem fent grup... Bueno, grup ja Godó aquí, eh? No. Per tant, Sant Jordi en català, eh?
Sant Jordi en català.
Sempre.
Sempre.
Estudiareu lletres o no?
No ho sabem.
Jo no crec.
La professora teniu el
dret. Jo no crec. Jo...
No. Estudin el que vulguin i el que els agrada. Com que els agrada molt l'esport i els agrada molt el futbol, potser tiren cap aquí.
Escolta'm, i a mi potser tenim a la ràdio d'aquí poc fent partits, o no?
Encara sereu companys.
Joan, la pilota.
Sí.
Jo quan vulguin, jo encantat, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies per venir. Bon Sant Jordi.
I a vosaltres.
Professor.
Gràcies. A tu, gràcies.
Ens veiem la propera setmana.
Sí, bona Pasqua, de moment.
No, la propera setmana no, que és dilluns de Pasqua, correcte. La següent.
Sí, exacte.
Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat. Ara és nou, adéu-siau.